digo Mingus, m'atrevo a ir. Aquí Meio.
Aquí Neus Roser. M'atreveu com va?
Tu Neus molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure d'aventures.
El búnquer.
...705... Suye, Àsia Central, actual Kirguistan. Estic entrant...
Jo, el Ku Klux Klan aquest no s'ha entès.
Jo ja estic al Google Maps buscant.
Perquè Kirguistan, et diré una cosa, tot el que acaba amb Istan,
sí,
que n'hi ha manta noms així...
Afganistan.
Sí, bueno, has agafat el que... Pakistan.
Pakistan.
Uzbekistan.
Sant Sebastián.
Aquest sí que te'l puc situar en el
aquest
mapa.
Aquest sí, però els altres...
Aviam, Kirguistan, digue'm, perquè tu... més o menys tots sabem per on deu caure.
Sí, per allà.
Més o menys
doncs
per allà.
Doncs on us imagineu, per allà, on estan tots els estan.
Jo te diria que...
El Kazakhstan...
El Kazakhstan és molt gran, eh?
Doncs a sota.
Ah...
A sota hi ha Uzbekistan i al costat hi ha el Kirguistan, aquest.
Sí.
Hi ha un Tajikistan.
Escolta, el Kirguistan ara mateix està molt de moda, el Kirguistan.
Ah, sí? Per què?
Sí, perquè pots fer rutes molt ben parides, eh?
Ah, sí?
Sí, el germà de la neu se'n va al Kirguistan, tu.
Fixa't.
I es viu.
Ja veig quin
que
tipus.
Que jo que sàpiga. Ja veig quins 16 de maig...
Quins tipus de rutes s'hi poden fer, ja ho veig. Que hi hagi anat el germà de la neu.
Escolta't.
No m'hi trobaràs pas.
Tu també bueno, vas en bicicleta.
Sí, 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 però a dormir terra no hi vaig, com el germà de la Neus. Escolta, això està per allà, ja ho sabeu
sí,
on
ja
és.
Sí, ja sabeu sobre, on és. És que de veritat...
Sobre l'Índia...
No us feu els...
Molt
no
amunt.
No us feu el tonto, sí. Per dir alguna cosa... Sí, sí, ja, no, sí.
Està, l'Índia queda sí. Per sota.
L'Índia tothom sap on és.
Collo, jo ho dic perquè de tots aquests d'aquí, sí. La gent el que sabrà ubicar més ràpid és l'Índia.
L'Índia,
un parell de països més amunt.
Ja està.
Ja està.
Ja està, la Índia, per tonto que sigui el teu veí...
Home, ho ha de saber-ho.
Ja te'l sap col·locar, l'Índia.
Som a l'Àsia Central, un lloc molt muntanyós i feréstec.
Sí.
Heu de saber que, mira, limita amb la Xina, per un costat.
Sí, bueno, que hasta l'Empordà limita amb la Xina.
Sí, sí.
És que és molt gran.
Sí, 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 sí. Al nord, el seu veí és el Kazakhstan.
Sí.
I també limita amb Tajikistan i Uzbekistan.
Doncs ja estem completament ubicats.
Ja
podem començar.
Això, la gent no s'ha enterat de res. Quan jo he dit està per sobre la Índia, tothom ho ha ubicat.
Sí, senyor, sí, senyor.
Ja està.
Masses datos. Masses datos. Els guionistes, masses datos. Et diré una cosa.
Digue'm.
Faig un petit incís aquí, perquè sí, ara t'he vist que tens el mapa obert.
Sí, portem 3 minuts i encara no hem arrencat el programa.
Però és important això que diré. No té res a veure amb el programa ni amb la biografia, però vaig quedar parat l'altre dia. Hi ha un cert tipus de persones al món que juguen a un joc, que és... Els hi posen una foto d'un puesto del món,
sí.
Però vol dir un tros de carretera, eh?
Ah, sí.
I te'l col·loquen al mapa del món.
Què dius?
S'equivoquen d'unes desenes de quilòmetres.
Com ho fan, això?
Gent malalta.
Home,
gent que es coneix al planeta Terra.
Ah, sí?
Molt interessant, això.
Però què guanyes?
El reconeixement d'altres friquis.
No hi ha un premi, perquè això com a programa de tele, vale, si et donen un premi. 30.000 euros si saps d'on té aquest tros de carretera. Vale.
Això, aquest format, què? Tu creus que el miraria algú?
Si a mi si me'l fas amb Catalunya, te guanyo.
És veritat, perquè tu te l'has patejat de dalt i baix.
Tota, sencera.
Sí,
me fiques una foto d'un lavabo i te sé dir d'on és. De tot Catalunya.
Està molt bé, lavabos del món i l'has d'ubicar.
Has d'ubicar.
Que sí, tindré audiència, que sí.
Home,
que
i tant sí. Que tindré
ostres,
audiència.
Oriol, sisplau. Sí, em vindrien 4 persones. Bueno, sí, tampoc.
Bueno, va, escolta.
Anem on som? On passem?
Som? No m'ho facis tornar a dir.
No.
El Kirguistan.
A l'any, vull dir, ja sé on som.
Any 705.
Abans o després?
Després.
Val.
De Crist. El meravellós país del Kirguistan... El 705
sí.
Encara no existeix.
Hòstia!
Tampoc és que hi hagi gaire diferència, Jair, és igual. Allà només hi ha roques i cabres mortes de fam que s'alimenten amb les 4 arbotes que surten d'entre les pedres.
Si fem la biografia d'una cabra,
sí.
A mi ja em tens atrapadíssim, eh?
Home,
perquè seria nou, això.
Home, això seria tremendo. M'encantaria, però no és el cas. En aquelles terres només hi passa una cosa de rellevància. La ruta de la seda. És la ruta comercial més antiga de la qual es té constància. Aquelles cabres són testimonis de convois carregats de teles, metalls preciosos, espècies, vidres i tota mena de productes que surten de l'Àsia i arriben a Europa. Els viatges són llargs, molt llargs, tant que duren anys. Els comerciants acostumen a viatjar acompanyats de la seva família. Els carruatges, a més de productes, van plens de dones i canalla que van d'un lloc a l'altre del continent.
Com els firaires?
Sí, senyor. En un d'aquests carruatges hi viatja el nostre protagonista d'avui, un nen de 4 anys anomenat Levi.
Levi? Llanos, el gordo dels vídeos?
No, home, no, seria mort el cavall.
No, no, que Levi tindria 1.400 anys. No, ara, no. No, no, el cavall seria... És el que ho fa increïble és que...
Som a l'any 705, no existia Levi Llanos.
No, se l'haguessin menjat en aquella època.
Sí. Levi Llanos no hauria durat ni 2 dies allà al mig de les cabres. No? Vaja, no sé.
No, el veig molt arriat, però igual.
En Levi és un nen molt espavilat que es passa els viatges llegint tota mena de llibres. Ah. És la seva manera de matar el temps. Aprèn a llegir des de ben petit i repassa una vegada i una altra els seus llibres preferits.
Aviam, els Oden Pitus... Què llegeix?
Home, no, llegeix? No, vas per aquí la cosa. Ah. Tot i que només té 4 anyets, en Levi llegeix coses molt avançades per la seva edat. Li agrada llegir llibres d'història, de poesia, d'astrologia o de metafísica.
De metafísica? Oh, llibres infantils de metafísica?
No, infantils no ho he dit jo. Ell és un nen, però llegeix llibres. Val. No són pas versions per nens, són llibres incomprensibles per la majoria d'adults.
No és en Teo el xucla un forat de cuc.
No, val. En Levi, però, els troba la mar de senzills. Quan té 5 anys sembla que en tingui 10, i quan en té 10 sembla que en tingui 15. Carai. Sempre va un pas per davant, tant pel tema físic com per l'intel·lecte.
Els nens d'abans creixien més de pressa, eh? Sí, que és aquell nano petit amb mostatxo.
Quan es fa adolescent, també agafa afició per una disciplina molt important per l'època, la lluita. En Levi practica la lluita corporal i l'esgrima, i no dubta a utilitzar la força física per defensar els seus raonaments filosòfics.
Ens ha tornat quillo? Però el quillo il·lustrat.
Intel·ligent, quillo intel·ligent.
El cani barroco.
Què collons dius de Plató? I et fot un... Hòstia.
Aquest quillo molava, eh?
Sí. Ara és un concepte difícil d'entendre, però abans es creia que un home tant havia de dominar el coneixement intel·lectual com el físic. El tema bèl·lic, també, no?
Sí, sí.
És com ara
tu
quan dones per fet que un és molt fort ja dius, bueno, pues no deu ser molt llest, i al revés. Pues abans s'exigien les dues coses.
Sí, senyor.
Vostè ha d'estar fort i ha de ser intel·ligent.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Escriu poesia i reflexiona sobre les teories dels grans pensadors. En Confuci i en Lao Tse. Lao Tse,
sí, sí.
Vam fer-lo al búnquer. Capítol 123 d'aquesta temporada.
En Lao Tse també es va trobar un forçut.
Sí.
I li va dir, tu ets en Lao Tse, que jo m'he llegit tots els teus llibres.
Sí, sí,
imagina
sí.
Com eren abans les coses.
En Lao Tse és aquell que es va quedar a dormir a casa d'una amiga.
Un any? Un amic. Un
bueno,
fan.
Sí, sí.
Sí.
L'amic, però sí.
Sí, sí, sí. Exacte, exacte.
Doncs en Lao Tse i en Confuci són els seus autors preferits. El nano es posa molt nerviós quan algú contradiu les idees d'en Lao Tse. Farà tot el que sigui necessari per defensar el seu pensament.
No serà tant, tampoc.
Bueno, mira.
Home, no. Mira, què passa? No, home.
Sí, sí, sí. Si algú cosa contradir els seus corrents de pensament,
sí.
En Levi el desafia a duel a mort.
Home, trobo que va molt fort, no?
¿Qué dices de Confucio, payaso? Te reviento, ¿eh?
Que Confucio es colega.
Confucio
es amigo, ¿eh?
Confucio es amigo, es de lo nuestro. En Levi se'n sent molt de pressa i s'ho pot permetre perquè és un bon lluitador. Sap combatre cosa a cosa i té un gran domini de l'espasa. Segons explica ell mateix, abans dels 20 anys, ja ha liquidat més d'una desena d'homes que gosaven contradir les seves teories.
Però què dius?
També l'idiota que es mor.
Sí.
Per portar-te a la contrària, en un tema filosòfic, també has de ser idiota. Nan.
És que la seva de... això. Bueno, no va dir ben bé
no,
això.
No, va dir
no
això.
Va dir ben...
pues mira, per idiota t'acaben de matar per idiota.
És que li han tallat el coll. Què ha passat? Què li ha passat a en Josep? Miri, es va fotre en una discussió de filosofia.
També és veritat que no hi ha registres que confirmin les seves paraules. Tot el que sabem dels seus duels a mort són les històries que ell explica. Potser el tio és una mica fantasmilla,
una mica,
també.
El quillo té aquella tendència a exagerar.
Sí, sí. Va, fuimos allí.
Me metí a 4. Però si eres a casa.
Exacte. Si estaves jugant al Fortnite.
Clar que le metiste a 4 claro. Del Fortnite, hombre.
La qüestió és criar fama, tu. En Levi té fama de ser un jove amb la saviesa d'un avi i el temperament d'un gos rabiós. Tothom li té por. Ara que té 20 anys, s'ha convertit en un jove solitari que sempre ronda per pobles i camins. Quan arriba a un poblat, demana per conèixer els savis i els nobles de la zona.
I els mata.
No, ah. No, de moment els demana per conèixer-los. Se'ls hi presenta com un poeta erudit, com un intel·lectual i com un mestre de les arts de la guerra. Sempre diu el mateix: vigileu, porto desenes de morts a l'esquena.
Bona targeta de visita, eh?
Sí.
Anar-ho a fer això, una entrevista de feina. Primer li he de comentar una cosa: porto desenes de morts a l'esquena.
Ah. I Gar, què? M'adona la feina o no?
La feina de missatger o no?
Ah. Els nobles de la regió queden impressionats amb les seves gestes i sobretot queden de pedra amb la qualitat dels poemes que escriu. Els intel·lectuals s'adonen que el nostre protagonista és un geni i estan segurs que pot arribar a ser el millor poeta xinès de tots els temps.
Quina pressió, no?
Home, i tant, i tant.
És que hi ha molta gent a la Xina, eh?
Sí, no em
poetes
diguis.
No sé quants, però ser el millor ha de ser difícil.
No he llegit mai poesia xinesa.
Jo tampoc, ja ens hi posarem.
En Li Bai no en sent gens de pressió. Ell és qui més convençut està de ser un escollit. És un cavaller solitari, de mirada pura i brillant, amb un do innat per l'escriptura. Durant la vintena i la trentena, en Li Bai recorre l'imperi sense establir vincles amb cap zona. Se sent una ànima lliure que vaga a la recerca d'estímuls que l'inspirin a escriure. Fer arrels a un lloc seria contraproduent. Ni tan sols ho fa quan es casa amb una mossa i forma una família. L'any 727, en Li Bai es casa per primer cop amb la filla d'un governant de la regió. Pocs anys després torna a casar-se, ara amb una poetessa, i al cap d'un temps es torna a casar sempre amb dones de bona família.
Perdona, has resumit tres matrimonis en un paràgraf?
Sí.
N'hem fet molta via, trobo.
No? Bueno, és la importància que li donen a ella, al matrimoni.
Ni res.
No, té una importància molt relativa a l'amor, en Li Bai. Cap de les seves esposes ni cap dels seus múltiples fills són tan importants per ell com la natura i la lluna, que són les seves autèntiques muses. La natura i la lluna són els seus grans amors.
Molt maco, molt maco.
Sí, però a l'hora d'allò no hem pas anat amb la lluna, Josep?
No.
Eh?
No.
Vull dir, els fills amb qui els hem tingut, els fills? Amb la lluna? Amb la natura?
No, quan has volgut anar... Bueno. Tenim algun... Què? Llegim algun poema o què?
Vols llegir un poema?
Sí, ara.
Ara us llegirem un dels poemes d'en Li Bai.
Aviam.
Però abans deixeu-me que us puntualitzi un detall important. En els poemes del nostre amic gairebé sempre hi notareu la presència d'un líquid que també l'inspira de valent: el vi.
Aviam, va calent d'orelles en Li Bai?
En Li Bai va sempre trompa.
Ah, sí?
Sí.
Ostres, noi.
És un borratxo empedreït, un bevedor orgullós. Beu sense parar fins que considera que està prou inspirat per escriure. És tan alcohòlic que l'any 740... funda una associació amb altres intel·lectuals borratxos que es fan dir els sis ociosos del Rierol Bambú.
Nano, és que, bueno...
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
L'associació està dedicada, segons els mateixos estatuts, a la literatura i al vi.
Bueno, és clar, i català.
Sí.
Aquí es ve parlar de llibres i emborratxar-se.
I ja
bueno,
està.
Això, perdona... Ni la primera ni l'última vegada que ho hem sentit.
No, a veure, jo he vist alguns col·loquis literaris que no posa estrictament els estatuts, però si fa no fa, dius, hòstia, aquests han vingut a veure i a xerrar, bàsicament.
No ho posen perquè hi serien els Mossos, allà.
A més de formar part dels sis ociosos, en Li Bai també forma part d'un altre club d'intel·lectuals borratxos, que es diuen els vuit immortals del vi.
Te puc fer la llista?
Clar.
Te puc fer la llista amb escriptors catalans,
sí.
Ara mateix.
Entre les activitats amb els sis ociosos i els vuit mortals del vi, noi, has d'anar una mica de cul, eh? Perquè la setmana té 7 dies. Aquest grup d'erudits es considera encara un dels més importants de tota la història de la Xina antiga.
Els vuit immortals del vi, eh? Aquí sí. Es va arribar a fer els quatre gats, que també
sí,
però eren més de quatre i també
sí.
Anaven ben pets.
I gats també hi anaven,
sí. Sí.
Per tant, ara que ja sabeu que en Li Bai sempre em porta més el cap que els peus, us llegirem un dels seus poemes dedicats a la lluna i així podreu valorar el text com es mereix. Aquest poema es diu Bevent sol a la llum de la lluna.
Vinga, endavant.
Entre les flors, una tassa de vi. Bec sol, cap amic és a prop. Aixeco la copa, convido la lluna. També hi ha la meva ombra. M'adono que som tres.
Ja es veu que va pet, eh?
Va borratxo.
Va borratxo.
La lluna, però, no hi entén de begudes. La meva ombra no fa més que imitar-me. Tot i així, elles seran la meva única companyia.
Que és una lletra de Sau, això?
Sí, no sé. Mentre estic sobri, tots tres estem junts. I quan m'emborratxo, ja no els veig. Intento abraçar-los a tots dos al riu.
Molt, home, prou bé, escolta'm. Clar, que te l'has d'imaginar un tio borratxo i amb una espasa
a la mà.
Li dius, no m'ha agradat.
Jo ja ha hagut un moment que no sabia si era un poema o un problema de matemàtiques.
Sí.
Quan me'n porto dos, em falten tres.
Falten tres. En xinès deu rimar.
Suposo, perquè si no és dolentíssim. Bueno, tu, ja us hem dit que en Libai és un artista de les lletres, és un dels millors poetes xinesos i molt prolífic. Les seves habilitats el converteixen en un home molt important. Es rodeja de nobles i acaba treballant directament a les ordres de l'emperador. Si hi ha alguna batalla, en Libai serveix a l'imperi fent d'oficial, i quan és època de calma, doncs el nostre amic es dedica a ser el cal·ligrafista de l'emperador.
El cal·ligrafista de l'emperador és, què és, el secretari?
No, Jair, a la Xina, en l'època en què ens situem, els cal·ligrafistes són gent molt respectada, eh? I si a més tenen les habilitats poètiques del nostre amic, encara ho són més. Per l'emperador, veure en Libai escrivint és com un espectacle. Ell s'asseu a la butaca amb un te calent a les mans i, mentrestant, doncs, en Libai desplega un pergamí i es va emborratxant mentre escriu poemes preciosos.
Escolta, no em sembla mala feina, eh?
Home, la de l'emperador, vols dir? Perquè ha de ser una mica, no?, una mica violent.
Sí.
Mentre t'emborratxes i escrius poemes, tenir un tio mirant-te.
Ho va mirant, eh? Va mirant. I què? I ara què escrius?
Què escrius?
Oh, que bé això, oh!
Escriu una mica més.
Va.
Compte ara, perquè la dada que us regalarem és de les grosses. L'emperador està tan fascinat amb les habilitats d'en Libai que l'any 750 li dedica un banquet al nostre amic. I atenció, l'emperador li condimenta ell mateix la sopa. Què?
Què?
Com t'has quedat?
Queda què?
És gros, eh?
Ah, no sé, jo és que quan tirem el cop tensió aquest, l'efecte aquest, és que ha passat d'una cosa de molt grossa. Si han matat un nen o alguna cosa, però és que no sé què dir-te ara.
Escolta, posa't en el context de l'època. Que l'emperador condimenti la sopa és un gran honor, eh?
Però que va amb segones, això, condimentar la sopa, que li ha tirat vereno.
No. L'emperador, literalment, li va condimentar la sopa, es va aixecar i li va posar espècies a dins la sopa d'en Libai. Després d'aquell gest, és un dels homes de confiança de l'emperador. Ara l'han nomenat assessor del seu fill.
L'emperador et condimenta la sopa, eh?
Sí.
Sense que tu diguis res. Vull dir, el tio va allà i tira pebre.
És un honor.
És un honor, això, eh?
Tu un dia estàs sopant i et ve el rei Felip.
El rei d'Espanya, ve el rei Felip.
I te tira una mica més de sal a la sopa. I què? A partir de... Et canvia la vida.
Home, si et canvia la vida. Però si a mi el rei Felip em tira sal a la sopa...
Jo, d'entrada, no la tasto.
Diri, aviam.
Un momento.
Felipe, què em demanaràs a canvi?
Te sap greu tastar-la tu primer? El nomenament permet a en Libai viure amb totes les comoditats, que en el seu cas es resumeixen a tenir infinites quantitats de vi a la seva disposició. Tot va com una seda fins a finals de l'any 755.
Ai, Déu meu, esclata la Primera Guerra Mundial.
No. Avui l'esquivem.
Menys mal.
Aquell any es produeix una revolta militar que acaba amb l'emperador i tots els seus súbdits fugien com rates per poder mantenir el cap sobre les espatlles. En Libai és un dels qui es veu obligat a abandonar la regió i aprofita la fugida per escriure una poesia rere l'altra. Per allunyar les eternes tristeses, ens bevem centenars de cantines. La nit ens convida a xerrar durant hores, estem borratxos. Dormim a la muntanya pelada i el cel ens fa de manta.
A veure, sí, oh, però...
Oh,
però...
Okay.
Carda-te a córrer, que com t'enganxin, què?
És que jo, de veritat, eh?
Què?
Jo no ho sé, vull dir, el poema. Un poema que tu deia, estem borratxos.
La poesia, Peyu, és un meló que no obrirem.
No, has d'entendre-hi, no hi entenem, jo no hi entenc, vaja. La veritat és que al nostre amic no li fa falta córrer. Tot i el cop d'estat, els rebels decideixen indultar-lo perquè creuen que un talent com el seu mereix ser perdonat.
L'han perdonat per saber escriure en emborratxo i per fer bona lletra.
Sí,
oh,
senyor.
Eh?
Sí, senyor.
Dels indults més baratos que recordo,
sí,
eh?
Sí.
En Lorca no el van deixar pas escapar,
no,
eh?
No, i també escrivia bé, en principi.
Escrivia bé, sí, tant.
El nostre protagonista, que ja s'acosta a la seixantena, decideix instal·lar-se a Sichuan, lluny de la zona del conflicte. Ha guanyat prou cèntims i reputació per mantenir-se sense problemes i passa nits senceres escrivint a les seves muses. Us en recordeu que us he llegit un poema que li va dedicar a la Lluna? Sí, on deia que sí. Quan va borratxo li venen ganes d'abraçar-la?
Sí, senyor, sí, per descomptat.
Doncs situem-nos a la nit del 30 de novembre de l'any 762.
Data concreta l'any 762, eh? Ha de ser important perquè els calendaris d'aquella època
sí.
Els mesos no tenien ni nom.
No, noi. En Livai ha carregat unes quantes botes de vi en una barca i es disposa a escriure poemes enmig d'un llac.
Ojo!
Cuidado, cuidado, ojo. Cuidado.
No, no! S'han portat un pack de 6 llaunes.
No, no, no.
Botes de vi, eh?
Botes de vi a la barca. El nostre protagonista s'endinsa a l'aigua i comença a beure sense parar. Passen les hores i en Livai no para ni d'escriure ni de beure. Arriba un punt en què no s'hi veu de cap ull. En aquest moment és quan li venen les ànsies d'abraçar la Lluna.
Aviam, però literal.
La vol abraçar, Jair.
Ah, sí?
La vol abraçar amb totes les seves forces. En Livai està boig per la Lluna. Sap més bé que des d'aquesta barca no podrà arribar a on és. Però dins l'aigua hi veu reflexada la seva llum. Se la veurà.
M'ha agafat molt per sorpresa.
Aquest. És gros,
no,
això.
No m'ho esperava, això no m'ho esperava. Ah. Traieu-li el xiulet
prou,
en
prou,
aquest nen,
prou,
va, per favor.
Prou, prou, prou.
A veure, tu estàs inventant tot no. això per fer el bac o no?
No, aviam. A veure, potser no se'l vol veure. Ens hem entès una mica, és una petita llicència. Sí. Però sí que és veritat que el tio vol abraçar el reflex de la Lluna sobre l'aigua.
Sí.
Amb tan mala pata que perd l'equilibri i cau de la barca. Com que en Livai va massa borratxo per tornar a pujar a la barca, s'acaba morint ofegat. Tenia 61 anys.
Ostres, de veritat.
És gros.
Home, prou.
S'ha mort com li, com ell,
sí?
com li agradava.
Fent el que li
treballant,
agradava.
S'ha mort treballant.
Sí. Al final. Quan algú mor fent el que li agradava, no hem d'estar tristos.
Exacte. Ell li agradava emborratxar-se i escriure. Pues allà el tens.
I la Lluna, doncs mira, té Lluna.
Ja està. Voleu veure'l, el nostre amic?
Si us plau, què tenim? Tenim un dibuixet de l'època.
Tenim un dibuixet de l'època.
I què?
Que, imagina't si anava borratxo aquest senyor, que no s'ha pogut fer el dibuix ni quan estava serè, se l'ha hagut d'enganxar en un moment que anava borratxo, eh? Perquè, aviam, aquests ullets no són de...
Ui! Ui, quin pet que duia aquest nano! Ostres, mira'l, està mirant la Lluna, eh?
Sí, sí, ja mira la Lluna, la seva estimada Lluna, que el va portar fins a la mort, al final.
Ostres, en Livai, tu, poeta, Livai. Poeta i borratxo professional. Què us sembla, públic? És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Bueno, un, dos, tres, quatre, cinc, hi ha algun vot negatiu, però s'imposen els que estan a favor de Kentry.
Sí.
Per tant, bé...
Visca la poesia.
És un borratxo, no ha fet gaire mal a ningú.
No.
Tot i que han quedat cinc o sis dones enrere i uns fills sense pare, però no hi ha cap problema, en fi.
Bueno.
Doncs res, fort aplaudiment per en Livai, que entra al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neu Rossell, què tal en Livai?
Normal.
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 Ens
però
queda...
això de Lluna, no era aquí a Torelló, que es diu Pesca Llunes.
Pesca Llunes, sí, la llegenda ve d'aquí.
I a Sant Feliu de
Palafolls.
Sant Feliu de Palafolls
no existeix.
No existeix, que no? Vale. No. Pallerols?
Pallerols, sí.
Doncs també, també pesquellunes, també.
També són pesquellunes, bueno.
Curiós, també, que hi hagi sí. llegendes iguals.
Sí, bueno. No passa res, hi ha espai per totes les llegendes i tots els pobles. En fi, de què ens vols parlar?
Doncs mira, del Kirguistan, perquè
home.
He vist que teníeu molts problemes.
Kirguistan,
tu? Kirguistan.
A veure, el Kirguistan, per la gent que no conegui aquest
aviam,
país,
sí.
haig de dir-vos que el Kirguistan no era gaire conegut anys enrere, però se n'ha sentit a parlar molt últimament, els últims anys, sobretot entre la gent que fa muntanyisme,
clar.
senderisme, excursions de la natura. És un lloc idíl·lic ple de muntanyes i llacs.
Sí.
El meu germà va anar, però també va anar el meu pare amb uns excursionistes de Barcelona. Vull dir
què
que no.
dius? Van amb gent de Barcelona i no i ja van tornar vius del Kirguistan?
Sí, vull dir que al Kirguistan hi va bastanta gent.
Com en Peyu ens està ensenyant una foto ara
mateix.
Que
és preciosa.
Que he quedat boig ara mateix.
És ben maco, això,
sí,
eh?
Kirguistan
és crec que és un muntatge, diria, eh? Però...
Aquest també sí.
Vols dir que aquests colors no són de veritat, Peyu? I aquests dos peruans dalt d'un ruc.
Vaig a buscar una altra foto.
Busca... És que tot,
no,
tot és
però és
maco.
Tot, és tot muntanya.
És ben parit, no?
Dit, que és maco. Oita.
Ja?
Sí, sí. Un moment, un cobro... Ara, oita.
Bueno, oita. I aquestes casetes tan maques.
Ah,
vale, vale, ja hi aniré, ja hi aniré.
Hi anirem, va, va, Neus, digues.
L'any 1985 hi havia cap a 8.000 glaceres i actualment només en queden 6.000 a causa de la sequera. De fet, la gent d'aquest país no patien gens per l'aigua. De fet, n'exportaven als països veïns.
Exportadors d'aigua?
Sí, sí.
Carai.
Sí. I actualment comencen a pensar ja en solucions per evitar la problemàtica del canvi climàtic.
Sí, clar.
Potser creieu que és poc, però he fet el càlcul, d'acord? Entre aviam. Les 8.000 glaceres i les 6.000 d'ara.
No són 2.000.
Què vols dir?
Sí, el càlcul ja l'he fet
no,
jo.
No, que han desaparegut 2.000. A veure, és que... A veure, estic
has dit,
dient...
Abans eren 8.000 sí, i ara són 6.000.
Però han passat 39
sembla
anys.
Poc, ja he fet el càlcul,
sí,
home.
Sí, però han passat 39 anys. Per sí. tant, ja he fet el càlcul, he fet la regla de 3.
Ah,
estem parlant d'una mica més de 51 glaceres seques l'any.
Ah,
home, home, aquest càlcul...
No, aquest sí.
Aquest no fas de cap,
no, no, aquest no l'havia fet, aquest no l'havia fet.
Vull dir que 51 és molt l'any, eh?
És una bestiesa, també et diré que... 6.000 glaceres segueixen semblant moltes,
moltes.
Ja ho sé, però...
Acostumats al que tenim aquí.
Sí, és que és zero, no, aquí?
I aquella de la Neto, que queda un glaçó de gel,
poc,
no?
Sí. El Kirguistan es va independitzar de la URSS el 31 d'agost del 91.
Però si fa 4 dies, d'això.
Sí, és un país molt jove. D'ençà d'aquesta data han canviat 8 cops de Constitució.
Oh, però sí. Si la Constitució és intocable.
Doncs estem allà, que ja no.
Hòstia,
com pot ser que sigui més tocable la del Kirguistan que la d'Espanya?
Han tingut 6 presidents i 31 primers ministres.
Carai.
Ostres.
Com les lleis d'educació d'aquí.
Va canviant.
És veritat, van canviant. Sí.
Els presidents van canviant, però hi ha una cosa que fan tots els candidats a la presidència, tots ho fan, sigui d'un partit o sigui d'un altre. D'acord?
Aviam.
Una cosa que han de fer. La gent de Vic ens ho dirà. A veure, gent de Vic, atenció.
Aviam, la gent de Vic ho ha de saber, això.
Què fan tots els candidats a la presidència cada cop que es volen presentar? Opció A. Pugen al cim... Gengis Koshku, que és el cim més alt. Opció B, van a Moscou a demanar el vistiplau.
Moscou.
I opció C, fan una festa anomenada Estic a punt d'entrar, on veuen desesperadament. L'he traduït, eh?
Bé.
Ah.
No sé. Sembla massa feina pujar al pic, però deu ser la... No
sí,
sé.
No
té.
A, B o C?
La.
La.
Va, anem a veure si és la A.
Oh.
Oh. A veure, ara no posaríem el foc, però diria que el cim aquest més alt fa 7.000
metres.
Sí. Cada... No ho sé,
no,
diria
no.
molt, per tant, això
imagina't,
no ho fan.
Imagina't, has de fer pujar en Salvador Illa a un 7.000.
No.
No sé si t'ho fa.
No.
Poder
no.
sí, ens sorprèn,
no,
però...
No, no, la resposta és que van a Moscou a demanar el vistiplau.
Mira.
Sembla que tot i haver-se independitzat, encara segueixen arrelats a Rússia.
Sí, quan es presenten a presidents, primer van a demanar permís
sí.
a Moscou.
Que
com aquí, però aquí es fa al revés.
Que
un cop ets president has d'anar a Madrid.
Has d'anar a Madrid. Però, perdona, a mi em sembla perfecte. Jo, de fet, me fessin alcalde del meu poble, anirien amb Putin també a demanar-li permís.
Sempre.
Eh?
Sí.
A vostè, si li sembla bé, si no, plego. Eh?
Allà, al Kirguistan, es veu que hi ha bastant de comunisme, eh? Bastant de gent comunista que enyora una mica l'URSS.
Sí.
Va, seguim, a veure, la capital del Kirguistan és Bishkek.
Bishkek.
Que no Bistec.
Bishkek amb patates.
Ja, Bishkek. I allà hi viuen 1.300.000 habitants dels 7 milions que té el país.
Kirguistan té 7 milions d'habitants, eh?
Sí.
És com Catalunya. Més petit,
sí,
de fet.
Amb més glaceres.
Sí,
sí,
ja
sí,
està.
Sí. De totes maneres, els documents oficials hi tenen escrit que hi viuen menys d'un milió de persones a la capital, per tal de que no hagin de construir-hi un metro o altres infraestructures.
Ah, perquè a partir d'un milió és obligat a tenir un metro.
Sí, com un ajuntament més gran, aquestes coses que s'han de fer.
Sí.
I és que pel que fa a les infraestructures, has de dir que només hi ha una línia, una sola línia de tren per tot el país.
Perdona?
Com Catalunya.
Perdona? Perdona? Bueno, segur que va bé aquella línia. Si només n'hi ha una?
Una sola línia. Sí.
Veig que hi ha una escultura de la Masha i l'Os, que són els dibuixos que mira la meva filla.
Home! Mira que bé!
Deuen ser del
Kirguistan. La Masha i l'Os són del Kirguistan? Sí que és veritat que viu lluny de la... No viu a cap gran metròpoli,
no,
la Masha, eh?
No. Ostres, tu.
L'Os aquell pobre. Una cosa més que sabré.
Sí.
La línia aquesta que hi ha sola serveix només per transportar mercaderies. Què? Però vam veure que l'estiu no estaria gens malament que els passatgers també poguessin aprofitar.
Clar, home.
Home, clar. Així que l'estiu fan una excepció i deixen viatjar persones amb tren.
Ara, o sigui, si ha d'anar a l'estiu, si vols agafar
sí,
el tren.
Sí, va. Sí. Per fer el recorregut, diu que triga 4 hores i mitja perquè va molt lent i ha de travessar muntanyes. Ja ho hem dit, que hi ha moltes muntanyes.
Això ha de ser preciós. O sigui, és com un cremallera.
Ah, exacte.
De 4 hores i mitja. Sí.
I té molt de mèrit perquè aquesta via de tren va ser construïda durant la Segona Guerra Mundial.
Mira.
Vull dir que vulguis o no, també ha de costar això, entre bombes sí. i bombes, no?
Sí. Jo crec que... Fer-la, sí.
Sí, sí. Mira, la gent de Solsona, a veure,
aviam.
Atents a la pregunta.
Aviam.
Qui va construir l'única via de tren que hi ha al Kirguistan? Opció A, les criatures i les dones dels soldats que havien anat a la guerra. Opció B, els homes que no havien pogut anar a la guerra per diverses raons. No dic quines. I opció C, presidiaris que volien rebaixar condemna.
Veiem.
Ai, ja.
La A, la B o la C, no?
Sí,
clar. Sí.
La B?
Estan entre la B i la C, sembla.
Vinga, va.
Sí.
Ah, ja.
Quina?
La B.
La B. Anem a veure si és la B.
Déu-n'hi-do, eh?
No. Doncs mireu, mentre els homes eren al front, les dones i la canalla construïen aquesta via.
Fixa't.
Fortíssim. Ostres. Rebien només un àpat, un sol àpat, sí. I no paraven mai, i l'hivern allà és
punyetero.
És
punyetero.
L'objectiu d'aquella via era poder transportar subministres a les tropes.
Déu-n'hi-do.
Mare de Déu.
Ara ja no.
Madre de Dios.
Va, i parlant de vies de tren, Renfe.
Sí.
Ja sabeu que tenen molts problemes a vegades, i em sap greu criticar-los, perquè ja sabeu que aquí ens patrocinen.
Sí, conserves per Renfe.
A veure, a Màlaga. A Màlaga van tenir un problema aquest mes de març. Va haver-hi un incident molt greu amb les rodalies que va crear molt de rebombori. Llavors, la gent de Sabadell em respondrà això. Què va passar a Màlaga aquest març?
Què va passar?
Opció A, el tren va arribar 3 hores tard coincidint amb el següent.
Oh, pot ser.
Opció B, va arribar un tren amb els seients destrossats i tot el mobiliari cremat.
Vaja.
I opció C, van posar a la pantalla un avís en castellà, però també en català.
A Màlaga.
Ui.
Què us sembla?
Tira.
La C?
La C.
Vinga, va, tira, tio.
Ale. Vaya triple.
Oh! Menys mal, tu. Pensava que no endevinaria ningú.
Menys mal, ostres, no, eh? Això no ho volem.
Deia, mantingueu una distància segura amb la resta del passatge. La frase que van veure els malaguenys aquell dia.
Vaja.
Evidentment estava fora del lloc perquè era quan era la pandèmia, diguéssim.
Ah.
A sota era en castellà, com sempre, com a Catalunya, diguéssim.
Sí.
Però és que la frase en català era negreta i, clar, et despistava i no deixava veure la lletra en castellà. I els passatgers anaven ben perduts. No entenien ben res del que deia.
No.
Distància? Què querrà dir, distància?
Què quiere decir?
I mantingueu segura? Què quiere decir segura?
Segura. És intraduïble.
Clar, donem gràcies a Déu que la pantalla no hi deia compte amb els xivuiros.
No.
I ell viu amb els rampoines que deixeu arreu.
En un malagueny, això, ja sabeu que és gent d'ordre, el torna absolutament boig. Això.
En fi, només l'han encertat l'última fila, sí, del búnquer.
Perquè ha tirat el tio, eh?
Sí,
tira,
sí,
tio.
Sí.
Tira.
Els de l'última fila, ells i només ells, podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Cigrons.
Ara
heu d'encertar la cançó.
Sí.
Si no, els cigrons i les mongetes, les llenties, ens els fotem nosaltres. Per qui serà això?
Va, aviam qui encerta la cançó de la Neus.
La lo 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 lo.
Sí, com es diu.
Cha cha cha.
Ale.
Tetereto ta cha cha cha.
Havia, havia.
Ha dit alguna cosa ja.
El xucutxú, el xacatxà.
Però del què, del què?
Del tren.
Del tren.
Sí, del tren.
Vale. El xacatxà del tren. Ara sí.
El xucutxú del tren era molt millor, eh?
Sí, sí. Això ho ha endevinat la Núria. Fort aplaudiment per ella i per la Neus.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Molt bones, amics del Búnquer. Sóc el Xavi. Escolta, que estava escoltant el capítol 124, el del Becerrillo, el gos death metal, i el Peyu ha fet servir el dret de veto i dèieu que, o el Peyu deia, que era el seu primer dret de veto. Doncs a mi em sonava que no era així i ha sigut el seu segon dret de veto. Ha fet servir dos drets de veto. El 28 de novembre, en el capítol 50 d'aquesta quarta temporada, ja el va fer servir per l'amic Carlo Ponzi. Recupereu, si voleu, aquest capítol 50. I què fem? Un dels dos va fora del búnquer, tant el Carlo Ponzi com el Becerrillo entren dins del búnquer.
Ma, quin morro.
O tots, tant tu, Jair, com tu, Neus, teniu dos drets de veto d'aquí a final de temporada. Vinga, salut, una abraçada, companys.
Escolta, calma, canteu el que volíeu cantar, sisplau.
Calma, un moment.
Home! Bueno. Un moment.
Sisplau, Peyu.
Un moment.
Home!
Deixeu que parli, deixeu que parli.
Jo vull dir, en la meva defensa,
sí,
que això no ho recordava.
Oh, no, clar, ja.
Quina classe de defensa és aquesta?
Un moment.
Sisplau, eh?
I que el que s'hauria de comprovar en aquesta apreciació que ha fet el company Xavi, que l'hem reconegut, a més, que és Xavi Alojas, que és el tècnic del Versió RAC1.
Ah, sí?
I malalt de la muntanya.
I malalt de,
i té un programa de runners.
Malalt de la muntanya i malalt del búnquer, pel que veig, també. A veure, jo vaig utilitzar el meu dret a veto per salvar aquella bestiola.
I en Ponzi.
I en Ponzi, crec que pel número de programa que ha dit de la temporada, és, jo devia treure'm de la màniga d'utilitzo dret a veto i el salvo, però encara no s'havia establert la norma.
M'és igual, no estic gens d'acord.
Encara no s'havia establert
fatal,
la norma. Encara, deixeu-me parlar.
No et deixem parlar.
Ara l'equip del programa ho està comprovant, però jo crec que la norma que vam establir de cadascú tindrà un dret a veto aquesta temporada ja és posterior al meu primer veto.
I tu vas treure això de la màniga? Què és això?
Això ho vam decidir entre tots.
Perdona, jo no sé res de tot això, eh?
Aquí això es va decidir, es va dir,
malament.
Es devia dir d'alguna manera,
no,
que podríem...
Tu ho devies dir.
No ho sé, no ho sé.
I una altra cosa vull dir, el tema del veto, no m'agrada fer-ho com a eufòria, m'agradaria fer-ho al final de temporada, perquè jo tinc por d'utilitzar-lo.
Noia.
Perquè jo ja l'hagués utilitzat.
T'has de tirar a la piscina.
Oh, ja, però ara què? I si he fet tard, perquè n'hi ha una que jo la volia.
Si t'equivoques, mala sort. Això és com...
Perdona, i tu t'has equivocat aquí fent dos vetos?
Diumenge passat, com vas anar a votar? Si llavors veus que t'has equivocat, ja no pots rectificar, eh?
No em canvies el teu.
No.
Home,
que lo del vot,
sí,
hauries de tenir un marge per rectificar-lo.
Ja, però, al final no.
No?
No volia,
bueno,
aquest.
Tu vas a votar,
sí,
i l'any demà, 24-48 hores per dir, no, canvio.
Això,
però bueno, ja tens aquell dia de reflexió.
Això crec que seria un problema, això.
Bueno, però, hòstia, tu quan compres tens 15 dies per tornar-la,
sí,
o canviar-la.
Estàs comprant un candidat, és veritat.
Clar, estàs, pues, ostres. I llavors, també, segons els pactes que fan, dius, ah, pues no, escolti.
Ah, no,
jo
i tant,
no,
i tant.
Jo no. A veure, veus? Aviam.
A veure, com hem passat al públic, com ha passat a
segon,
fora.
Un segon,
sí.
Perquè me'ls he anat guanyant.
És que
tenim el públic més voluble.
Tenim el moment en què es va establir la norma o tenim el moment de... A veure, aviam.
Molt bé, fil el tot de la gana.
Bon regatzo. Què et sembla? El gastes o què? És un moment històric, eh?
Vaig a fer-ho, eh?
Vas a gastar-ho. Som a 28 de novembre i ja estem gastant els primers...
Fins la temporada s'acaba el juliol, no? Se'n farà llarg, eh?
Se't farà llarg. Com hi hagi un públic d'aquest molt...
Bello.
Bueno, com el d'avui.
Sí.
Molt... públic crític amb el crim.
Vaig a fer-ho, vaig a fer-ho. Per Itàlia i pel nostre amic Carlo Ponzi. Utilitzo el meu dret a veto i salvo Carlo Ponzi. Entra al búnquer!
Aviam, un moment, un moment.
Un moment, un moment.
Cauen les caretes.
Un moment, un moment. He de dir, en la...
Tot, eh?
Un moment.
Utilitzo el meu dret a veto.
He de dir, en la meva...
defensa.
En la meva defensa...
Sí, a veure.
Que el que he dit abans no val. Perquè...
Que és Daniel Alves, aquest tio, o què? Però bueno, aquesta... Para de canviar!
Crec que necessito un advocat. Bueno... En aquest àudio és evident que ja havíem establert la norma. Vale.
Home, sí. Evidentíssim, veieu. Ara, sí,
ara, vosaltres també teniu una memòria de merda,
bueno,
perdoneu.
Escolta, és igual. Aquí...
Si en Xavi Alujas no arriba a enviar aquest àudio, no. us colo 4 vetos fins a final de temporada.
Sí, però és que... Ho compràvem, eh? Uita, el primer.
Sí, sí. Oh, mira, el veto.
Ostres.
Imagina't, o sigui...
Hòstia, jo, quan vaig salvar el gos aquell...
No te'n recordaves.
No recordava en cap moment, ni vosaltres us recordàveu.
Tu ets el responsable de saber aquestes coses.
Sí, sí, no, doncs res.
Si ens vols, si
a veure, com
enredar,
ho fem, això, ara?
Doncs mira, Pei, ens dones la possibilitat a nosaltres de fer-ho final de temporada.
No m'agrada. No. Entre en Charles Ponzi i el gos aquell espanyol...
És que era espanyol.
Que ja no sap ni com es diu.
El gos aquell espanyol que el va salvar no sé per què encara.
És que no sap ni com es diu.
Becerro, no?
Becerrillo.
Becerrillo.
Becerrillo, que era un assassí d'indis, eh?
Sí, sí.
Espanyol.
Entre en Becerrillo i l'italià, si voleu, deixem en Becerrillo fora i em quedo l'italià, ja està.
I així, eh? Ho dius així,
si
ja
no,
està.
Si no, esmanem l'error a xarxes i que la gent ho voti qui vol deixar
jo
fora
crec que és
i qui no.
Això.
Pues ho farem
és
així. Hauríeu de triar entre un mafiós italià i un gos espanyol que matava indios, vosaltres mateixos. No sé. Feu el que vulgueu. Neus, vinga, va, aviam si algú del públic vol fer alguna pregunta.
La Maria de Calafell.
Ja no he d'apretar res?
No has d'apretar res.
Això és només per...
Engeguem d'allà, ja està.
Vale. Jo l'altre dia es va parlar de l'estació de Sant Miquel de Balenyà.
Sí.
Que vas dir que no servia massa per res.
No serveix massa per res, al meu entendre, no.
Dona servei a 3 pobles, a Ceba, Tona i Taradell.
Mira.
I déu-n'hi-do de la gent que hi va.
Home, almenys 7 o 8 mil persones.
No, home. No, si la Renfe no és millor, sí. Jo la defenso a mort perquè
perfecte.
És l'estació de la meva vida.
Ah,
ei, home!
Home! Vas conèixer el nòvio a l'estació?
No, ja va, arribava de petita a veure els avis.
Molt bé.
Que també la gent té cada cosa. El meu pare va veure la deixalleria de Banyoles.
I s'emociona.
I va dir, és una deixalleria de somni.
Li
va agradar molt. Vull dir que també hi ha uns,
no, no,
hi ha uns
sí,
nivells.
És veritat.
No, evidentment que la gent que la fa servir, el que passa que quan fas, hi hauria d'haver uns directes, Vic-Barcelona, jo entenc. Que ja hi són, eh? Però són molt poc directes, a vegades, també, que no acaben de funcionar.
Ja puc entendre que tu et facin nosa, però en ella és la seva vida.
Tot és respectable.
No, però és una estació que dona servei a 3 pobles i no s'han de ficar dintre de... No han d'entrar a Vic.
Correcte.
No han d'entrar a Vic, i aquesta gent no la volem a dins de Vic, eh?
Vinga centralisme de tot.
No volem això.
Bé, ja està, eh? Només volies dir això, eh?
No.
Avui va tot contra mi, eh?
Ja ho sabia, ens ha parlat italià i tot, contra mi.
Ja, contra mi. Excusa.
El Búnquer és el programa més latigofuet de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix dos.
Ep, per què és tan complicat pintar sense embrutar-se?
Ostres.
Encara que vagis amb les 1000 precaucions possibles per no fer-ho i mentalment dir, va, avui no tacaré res, avui em deixo el jersei i veuràs que no passa res. Sempre acaba tot fet un cristo que bueno, inclús si vas a pintar qualsevol cosa, agafes un trosset de permanent i et traspassa el full i ja has pintat la taula. Sí. És que no ho entenc com es pot liar d'aquesta manera, però pintar no ho entenc.
No pintis.
No, està clar que no és el teu, ets un maldestre.
Ja ho veieu, és adult i té aquest problema. Imagina't amb els nens.
Els nens.
Quan agafes, mira, pinto de color verd. Déu meu, el verd és a tot arreu després d'aquest color verd.
Clar, clar.
I el... després, clar, qui ha sigut, i ho saps perfectament.
No, sisplau, ensenya'm no les mans.
Que el que va inventar això anomenat pintura de dits, què anem de fer d'aquest paio?
Aquest, Déu-n'hi-do, també, sí, sí. No. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Els que hagueu de pintar a casa, contracteu pintors.
Sí!
Són uns grans professionals.
Sí, sempre. És veritat.
I a més, quan tu fas números, perquè heu de, o sigui, heu de comptar, quan feu el pressupost del que pintareu a casa,
sí,
que els pinzells que compreu ara els haureu de llançar, sí, perquè no, no els sabeu netejar,
no.
Us fa mandra, no sabeu com es guarden, quan els vulgueu tornar a fer servir seran tots secs i aixafats.
Sí. El color, té uns números i uns colors i uns noms estranys que no tornaràs a comprar després igual.
Contractes un pintor, t'ho fa la mar de bé, perquè vosaltres quedareu aquella ratlla del sostre, entre el sostre i la paret, allò quedarà més tort, allò quedarà horrorós.
O sigui, l'art de posar cinta de pintor,
no,
només la domina
el pintor. Sembla una tonteria,
sí,
però no ho és.
Però has de perdre un dia sencer amb la punyetera cinta.
I ells tenen les eines, ells tenen les eines.
Ells ho saben fer. Entren aquella moqueta llardosa que tenen.
Sí.
Grisa, sempre és gris.
Grisa, bueno ja té més
grisa
taques,
i moltes taques.
No, el pintor, sempre professionals que ho puguin fer.
Sí, correcte.
Sempre,
millor.
Per més petita que sigui la xapussa, que us la faci un professional.
Sí, sí.
Neus,
bona tarda.
Mira, la Berta de Dos Rius té una pregunta.
Aviam, Berta, què passa?
Berta.
Doncs jo he vist recentment a les notícies,
sí,
i una d'aquestes notícies que surt molt random de tant en tant, i és que en un país del nord d'Europa, no recordo exactament quin, s'ha posat a la venda una illa sencera.
Vaja.
Per 3 milions d'euros.
Ah.
No sé, si algú els té, doncs la pot comprar, no? Si ho sapigueu. Llavors, la meva pregunta és, la compraríeu i què hi faríeu?
Una illa de 3 milions d'euros.
Té 7 cases i un pub.
Set cases i un pub? Home, una bona ràtio.
Un bar musical.
Ostres.
Ja és més que molts pobles.
Home, 7 cases i un pub, si ho extrapoles a Barcelona, surten molts pubs, eh? Vull dir...
Un pub per cada 7 cases.
Sí,
clar, clar, sí. Ostres, la ràtio és forta. No hi ha supermercat, però hi ha un pub. Si això de comprar una illa, què? Us agradaria viure en una illa?
No.
A quina
edat? Amb tu, amb el que t'agrada anar en barco, tu?
És veritat, no, però...
Bueno, Tristan da Cunha era...
Ah, Tristan da Cunha és illa,
sí.
I té 7 cases i un pub, sí, aproximadament.
Ja, a partir de 50 anys jo podria viure en una illa.
Clar, és que l'edat hi fa, eh?
Sí.
O sigui, quan ets gran ja és igual,
sí, ja
allà,
ja
estic bé.
Ja està, tot.
Ja passa que t'hi has d'entendre amb aquelles 7 famílies, o 7 persones.
No, però hauries de comprar una illa per tu sol.
Sí. Hi ha gent allà? Hi ha gent o no? O està, no hi ha,
les
no
cases
hi ha
són buides allà, o no ho sabem? No ho sabem.
Doncs no en tinc ni idea.
Home, si no m'ho hi ha
d'entendre. Si jo pago 3 milions d'euros he de poder fotre fora la gent que visqui allà.
Home, a l'amor de Déu.
No vull trobar-me allà amb problemes. No, és que aquesta senyora fa molts anys que viu i tal. No, senyora,
fora.
Faria com els youtubers aquests d'Andorra. Fora tothom d'aquí.
És que tampoc et poden fer una manifestació, perquè són molt
pocs. No, són molt pocs. Si mates alguna illa, no se n'assabenta ningú.
No,
vindrà la Jessica Fletcher,
sí,
allà a investigar una mica i ja està, però...
Ah, bé,
no sé. Illes, a favor de les illes, doncs, eh?
Illes privades.
Illes privades, com a Marlon Brando.
N'hi ha moltes d'illes privades.
Totes
les
que vulguis,
sí. Privades, sí? Quantes n'hi ha?
Moltes.
No ho sabia, això, veus?
Moltes illes privades.
Pensava que n'hi havia poques.
Hi ha una illa allà a Cadaqués que és d'un paio.
A Cadaqués?
A Cadaqués hi ha una illa allà que és d'un senyor, eh?
Com es diu?
Aviam, no puc donar tants datos aquí ara perquè no els sé.
I què et posaràs? Isla privada...
És la privada Cadaqués, si em sembla, la pots llogar, si vols.
Illa Cadaqués.
Ah, ja em sona.
Sí.
L'italiano que privatizó una isla de la Costa Brava.
Sí, home. Sí.
Para hacer fiestas, tu.
I hi ha una barraca. Hi ha una barraca allà, hi ha un cobert i pots llogar-ho.
A Espanya n'hi han 12 d'illes privades, tu.
Mira.
La gent si cases veu en aquests llocs.
Sí. A Cadaqués, mira, l'Stefano Romizzi.
Stefano Romizzi, tu pots parlar. Envia-li un mail.
Ah, l'enviaré. Sí. Stefano, com estàs, amico, caro amico? Possiamo fare una piccola fiesta qui?
El comiat del búnker.
Benissimo. Ja li escriuré. Ja. Ostres, tu.
I la gent que se compra i viu, també, o no? Només compra i ja està, eh?
És per anar a fer l'idiota.
Viuen tots a Mònaco.
És per anar-te a fer el xulo i ja està, suposo.
Si el búnquer el féssim en castellà, ja seríem ben milionaris. Això ho hauríeu de tenir sempre present.
Hola, bunquis, què tal? Com esteu?
Bunquis!
Jo tinc un dubte, aviam si em podeu donar una solució una mica. Jo visc a Barcelona.
Ui.
I l'altre dia volia anar aquí a Gràcia, que visc a Gràcia, a fer un cafè allò el diumenge al matí. I arribem al cafè, a la cafeteria amb la meva amiga i em diu la cambrera, què heu reservat? I diem, no, només venim a fer un cafè. Ah, bueno, hem de mirar si ha puesto, no sé què. Bueno, ens va acabar posant a la barra, seient allà a tamboret. Bueno. Ah, i a més jo a la meva finca hi tinc a l'edifici un pis turístic. És horrorós, no, home, no, maletes i sorolls, i bueno, ja us ho podeu imaginar. Sí. Com ho podem fer perquè aquests guiris marxin i ens deixin tranquils, ens deixin en pau? Perquè això és insuportable. Oh. Com els podríem convidar amistosament a marxar a la seva puta casa? Un petó molt gran a tots, i el gatet d'en Peyu, en Duc, que sortia en el capítol de Schrödinger, un petonet molt gros.
De Schrödinger, el capit, devíem parlar del meu gat. Escolta, aquesta senyora és de Girona, no és pas de Barcelona.
És de Barcelona, ja, és de Barcelona de tota la vida.
Ha acabat ha dit un verb acabat amb T, hi ha hagut un moment.
Ah, sí?
Sí.
Ah, doncs és de Girona, doncs.
Sí.
Escolta, pisos turístics, això és terrible, eh?
Ah, sí, sí, sí.
Dispareu.
Què?
A l'aire.
Ha dit amablement, eh?
Amablement, eh?
Oh, a l'aire, ja és amable.
Mira, no podem donar-vos una solució, no, no perquè podem. Arriba una notícia d'última hora. Aviam. Aquella impressora ha fet un soroll que no feia normalment.
Ha sigut de... Ja no et dono més paper.
La Universitat de Barcelona ha desenvolupat un dispositiu que permet transcriure els pensaments d'una persona i ho fa, a més, a temps real. El dispositiu combina la neurotecnologia i la intel·ligència artificial per tal de llegir les zones cerebrals de l'usuari i transformar-les en textos. Els investigadors anuncien que pot ser una eina de molta utilitat per a persones amb discapacitats o per comunicar-se en diferents idiomes. Han explicat també que són conscients que l'eina pot comportar riscos, però que confien que ningú la farà servir mai amb males intencions. No, home, no. Bé, nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.